9 i 46 minuts, ara t'hauria de presentar com... com m'has demanat que ho faci, però no. Hola, Pitu.
Bon dia.
Què tal? Hola, Toni.
Bon dia, Vicenç.
Teníem coses pendents. Ep, i frases que ens havíem apuntat. La primera, que en Toni i en Pitu ens deien que si la Unió Esportiva Sitges era capaç de guanyar el Sant Mauro, hi hauria encara lliga per la Unió Esportiva Sitges. Si no, difícilment hi hauria lliga. Pel resultat, tinc la sensació que no va haver massa moments en què hi hagués esperança de poder guanyar el Sant Mauro?
Sí. I jo me quedo amb el que el Sitges va poder guanyar. Va tenir una pilota de gol, que si entra aquell gol, doncs ara estaríem parlant d'un altre resultat, quan tenia contra les cordes el Sant Mauro.
O sigui que és una mica enganyós aquest 1-3.
És enganyós, molt enganyós.
És, de fet, el Sant Mauro guanya el partit en els últims 10 minuts.
Sí.
Sí que comença marcant, és un gol mig afortunat perquè és una pilota gairebé a les acaballes de la primera part que queda solta a l'àrea i el jugador del Sant Mauro doncs, la fusella. El Sitges aconsegueix empatar en una molt bona jugada del Marc Montaner que va culminar el Raül al minut 60 i és a partir d'aquí quan el Sant Mauro diu ai, ai, ai i el Sitges es va créixer arran de l'empat. I aquesta jugada que és clau, la que comentava el Toni, minuts 70 i pocs, una pilota molt clara de Rubén Cortés, sol davant el porter finalment li acaba desviant la pilota. És l'acció clau, l'acció que hagués suposat el segon gol del Sitges si, com a mínim, t'assegurava un punt, perquè sí que quedava temps i el Sant Mauro et podia tornar a marcar, no? Però a partir d'aquí el Sant Mauro en dues accions molt, molt puntuals, perquè són dues accions molt, molt puntuals. La llàstima és que, clar, t'arriben ja en els 10 últims minuts. Al 80, una sacada de banda i una rematada de cap del jugador del Sant Mauro tot sol. Aquí hi ha una mica de badada defensiva. I al 80 i pocs també Pedro Calvo, el veterà Pedro Calvo, després que el Roger refusés una pilota, aconsegueix el tercer. Ja aquesta victòria que deixa el Sant Mauro en una situació molt... molt bona per ells, perquè evidentment ja el Sitges li treu 5 punts. Jo crec que el Sitges evidentment es pot oblidar ja del primer lloc, entre cometes, i no vull cridar massa perquè evidentment falta lliga encara, però veus el Sant Mauro, veus que és un equip que està confeccionat per pujar, és un equip que ho té pràcticament tot, té gol, té experiència, juga molt bé les seves cartes, en fi, té tot allò que potser el Sitges no té. El Sitges sí que té un conjunt que treballa molt, que es defensa bé, però té algunes mancances, i aquestes mancances són les que, evidentment, et conduiran o faran que el camí, en aquest cas, no sigui el desitjat per tots, crec.
Sí, estic totalment d'acord. Doncs el Sant Mauro és un equip experimentat, ho va demostrar, té jugadors de molta qualitat, han fet un bon conjunt.
Fixa't, Toni, perdona, amb els 3 que va marcar l'altre dia, Aiguadols, porta ja 88 gols.
Sí, sí.
Un jugador sol, com és Carlos Simón, que és el Pichichi, n'ha fet 26. Carlos Simón, que no va sortir de titular. Això explica una miqueta el material que té, no? Vull dir, si sí. Tu permets venir aquí a Sitges, que ell ho va dir, l'entrenador va dir que per ell era un dels partits més difícils
era
que li quedaven,
sí.
I vens aquí i deixes el teu màxim golejador a la banqueta, no?
Sí.
Conscient que tampoc pots sortir tan alegrement, perquè el Sitges et pot posar problemes, i de fet els va tenir i molts problemes al Sant Mauro, però al final, doncs, com dèiem, aquestes dues accions puntuals van acabar decantant la balança.
Sí, jo, i sense mirar molt lluny, jo penso que l'empat que va aconseguir doncs, davant de la Joventut Ribatana ja d'alguna manera li va doncs, mostrar el camí al Sant Mauro a seguir. Sabien que si guanyava el Cubelles, si guanyava els Sitges aquí, que era el partit més perillós que tenien per al camp reduït, perquè el Sitges és un equip que juga molt en equip, molt bloc, doncs ells eren conscients que guanyant aquest partit doncs aconseguirien el camí que ells volen, i jo penso que el Sant Mauro ara per ara és el gran favorit a guanyar el campionat. Quin quedarà segon? Jo veig molt fort el Cubelles. El Cubelles li va fer 4 gols a la Noia.
Sí.
Compte que la Noia és el proper rival dels Sitges. La Noia és molt bon equip, va tenir molts problemes a Cubelles i fins i tot el Cubelles va marcar 3 gols a la segona part quan la Noia estava jugant amb un jugador menys. perquè al minut 45 li va expulsar vermella directa un jugador de l'Anoia, i doncs això va marcar una miqueta el camí al Cuellas. Compte, jo veig que el Cuellas molt fort. L'Arribatana no sé si arribarà a temps o no, i el Sitges depèn dels Sitges.
Ara no recordo si... Sembla que ho deia dilluns passat, el Sant Mauro ja ha passat el seu partit més difícil, sí, i a Sitges ara li venen una carretada de partits difícils.
A favor
difícils,
del Sant Mauro és que ja ha passat el seu turmalet particular. Ja ha jugat amb el Sitges, amb l'Arribatana i amb el Cuellas.
Exacte.
Li quedaven, o li queden, com ens deia el seu entrenador
el
divendres, el Moja i l'Anoia.
Però l'Anoia és l'últim partit?
Sí, és l'últim partit, sí, correcte.
Sí que juga l'Anoia, però és l'últim partit. A millor, a l'últim partit, el Sant Mauro ja és campió.
Sí, per tant, és que... qui ho té millor. El Sitges encara li queda Cubelles i Ribatana, i com deia el Toni, aquest dissabte has d'anar a jugar al camp de l'Anoia, que també és un rival que, sense tenir opcions a pujar, pot acabar restant punts als favorits, com ja ha passat. El Sitges li va restar 2 punts a la primera volta aquí, gràcies a un empat a 2.
Sí, i entre mi tens derbis petitons amb l'Olivella, amb el Ribas, que també es poden quedar punts pel camí, sí, perquè clar, són derbis.
Aquest és el perill, no? Que tu tens molts derbis
i el Sant Mauro ja no té res.
El Sant Mauro ja ha passat una miqueta, com dèiem, la part forta.
O sigui, el proper cap de setmana el Sitges se'n va a Igualada.
Sí, al camp de l'Anoia.
L'Anoia
que, com deia el Toni, sí que ve de perdre amb el Cubelles, molt clarament, però no deixa de ser un equip molt, molt incòmode, molt difícil.
No va fallar el Sobrense a casa de la Gornal.
No havia de fallar i no va fallar.
No.
Cosa que parla molt a favor d'aquest Sobrense en aquestes últimes setmanes. Dèiem de la importància dels punts de l'altre dia amb l'Espluguenc, insistíem sobretot que no es podia fallar al camp del Gornal, i continuem insistint en que diumenge aquí amb el Júnior també caldria rematar la feina d'aquests 3 partits, que de ser 9 punts seria allò com gairebé la loteria, crec.
Potser les dubtes dels Sobrens estaven a camp contrari, tot i que jugaven al camp del Cué, però clar, el Cué també és un dels equips necessitats, que ja pràcticament tenen perdut la categoria, però clar, és allò de que juguen al seu camp. La primera part, el Sobrens ja el primer 10 minuts va marcar, ja va començar a marcar el camí, va marcar Geri el gol que posava per davant.
Jo crec que és la clau aquesta, marcar aviat.
Sí, marca el
que ja una miqueta sentes les bases del partit.
Correcte, després va tenir ocasions i a la segona part va acabar de fer la feina. El gol d'ells arriba ja pràcticament quan el partit està sentenciat. Me va agradar doncs l'actitud del Sobrense, tot i que l'entrenador Xavier no estava molt content amb algunes cosetes que havia vist en defensa. De fet, era la línia més compacta del Sobrense i potser el dissabte no va estar doncs al nivell que està
últimament,
no? Però en línia general penso que és una molt bona victòria, una victòria que li dona el fet de pujar un lloc més a la taula, perquè doncs el que tenia empatats o 2 punts per davant d'ell era el Delta Prat, va perdre, el Sobrense doncs va mica a mica sortint d'allà.
Jo crec que la conclusió és que ara tu pots creure que aquest equip es pot salvar. Jo potser fa un mes enrere o 2 mesos, tirant més llarg, tenia seriosos dubtes, ara no els tinc. També és fàcil dir-ho perquè coincideix potser amb el millor moment del Sobrense aquesta temporada. L'equip va fer una mala primera volta, sobretot fora de casa, i bé, la premissa era clara. S'han de millorar els números de la primera volta i de moment els està millorant, i de quina manera. Ja, d'entrada ja has guanyat a l'Espluguenc, un equip que va guanyar allà, has pogut guanyar el Gornal, un equip que va empatar aquí quan tu guanyaves 2-0, en fi, que de moment... Les impressions que dona l'equip és que sí, que evidentment té ganes de salvar-se i que números en mà pot ser possible. Pot ser possible. Falta, com dèiem, acabar de rematar. No vol dir que amb el partit de diumenge amb el Júnior s'acabi tot i ja pots deixar anar, sinó que aquests 3 partits creiem modestament que eren bastant importants i bastant claus, perquè sí que encara has de jugar amb equips com el Sant Joan d'Espí, com el Molins, que són rivals molt directes,
clar,
com l'Olímpic Can Fatjó.
Jugues a casa.
Sí, a excepció del Molins. El Molins s'ha d'anar allà.
Tens que aprofitar això,
sí.
No?
Jo penso que ara el Sobrense ara es creu, veritablement, repeteixo, que es pot salvar, i en la línia està.
Qui veritablement té la sense tocar és l'hoquei Sitges.
Sí, jo li deia al Toni abans d'entrar que aquest any no es pot escapar.
No.
Hi hauria d'haver un delta baix de tals dimensions.
No. Jo crec que acabarà guanyant, no ho sé, no m'agrada doncs
dir les coses. Sí, mullet, Toni.
Guanyar pràcticament tots els partits, guanyarà tots els partits. Jo ja li vaig dir al Pitu, de fet vam estar parlant al principi de...
Ai, Sar, què dius això? Que n'hem perdut algun?
Sí, ha perdut un.
Un, eh?
Un.
Aflix.
Perquè ja no... El ja ni ho recordava.
El Frister que venia aquí, no?
Uh-huh.
Jo ja li vaig dir a Pitu al principi de campionat que a mi m'havia semblat un equip molt compacte, el Petit Sitges, que, amb jugadors molt joves, que sabien lo que jugaven i que tenien davant un entrenador doncs, que això d'entrenar l'anava força bé, perquè a més és d'aquests entrenadors que a mi m'agraden, que llegeixen els partits, i si la cosa no va bé, sap rectificar, no? I jo penso que ara, aquest any és l'any dels Sitges, no se pot escapar.
Penso que dissabte es dona la situació que es va donar la temporada passada, però a la inversa.
Què?
Quan els Sitges i el Monjos estaven colze a colze. Què va passar? Que el Monjos ja va guanyar els Sitges allà, a la seva pista, i va venir aquí i va guanyar. Que és el que ha passat aquest any, però, repeteixo, a la inversa. Va venir el Riudoms aquí, i els Sitges el va guanyar, i ha anat allà, i l'ha tornat a guanyar. Per tant, quan la cosa està tan igualada, aquests partits són els que acaben decantant la balança. Una miqueta com el cas dels Sitges de futbol. Aquesta lliga tan igualada són els partits amb els rivals que estan al teu nivell els que acaben decidint el campionat. I en el cas del Club Petit Sitges és evident que la victòria de dissabte a Riudoms, un partit que acaba 4-5, un partit que es decideix gràcies a una falta...
Una falta directa
a l'últim minut i mig.
Sí.
En fi... Penso que aquesta victòria pot ser ja la definitiva perquè l'equip acabi primer classificat, t'oblidis de promocions, perquè l'experiència de la temporada passada va ser positiva en el sentit que l'equip evidentment va aprendre d'una promoció que li va ser molt complicada, va haver de superar un parell d'eliminatòries. Jo recordo l'equip que l'elimina, que és el Vendrell B.
Vendrell, sí.
Ostres, era un equip molt bo.
Sí.
Era un equip de nanos molt joves de...
Molt semblant al Petit Sitges d'aquest any, molt equip, molt jove, jugava molt bé la bola i jo me quedo amb això i jo crec que el Sitges pujarà on té que estar, a la primera catalana.
Sí. Sí, ara porta molts anys des d'aquell famós cicle, sí.
Històric,
gloriós. En què l'equip...
Aquella pujada, no?
Per cert, em va fer molta gràcia ahir perquè...
I aquella baixada.
Veient la final de la Copa del Rei d'hoquei, ahir entre el Barça i el Liceo, vaig veure al Liceo el Sergio Miras.
Sí.
I vaig dir, caram, el Sergio Miras, que va ser jugador del Club Petit Sitges. Vull dir que això et dona...
També quina victòria més apretadeta, la veia.
Sí, home, clar.
Un bon equip al Liceo, eh?
No deixa de ser un Barça al Liceo, evidentment. Són dels, ara per ara, els dos millors equips de l'hoquei lliga.
Doncs Riudoms 4, hoquei Sitges 5... i Liceu 1, Barça 2. Químic 22, Rugby Sitges 36, uns altres que van disparats,
sí, sí.
I el Químic que
coet,
no.
Amb un coet que té metge per esperem per d'aquí fins al final, perquè una cosa és la fase regular i l'altra és quan arriben els play-offs i venen les eliminatòries directes i el cara ho creu, no? El caixa ho faixa, no? Però l'equip està donant unes mesures increïbles. L'altre dia pensa que el Químic a la mitja part guanyava 15-12 i tens la sensació de que és un partit molt dur, molt difícil contra un gran equip, perquè el Químic és segon i és un equip que està al teu nivell i acabes guanyant 22-36. Això explica una miqueta les facultats que té aquest Rugby Club Sitges i en fi, que si no passa res allò extraordinari en negatiu, l'equip té molts números de fer coses molt, molt xules aquest any.
I acabem amb un puntet de bàsquet. Bàsquet Sitges 68, Santa Coloma 80.
No troba el camí el Bàsquet Sitges aquesta temporada. No l'està trobant, li està costant molt. Tres derrotes consecutives, va començar molt bé la segona volta guanyant el Picat, però ara ja porta tres derrotes consecutives.
Tota la resta, a les 4 el temps de descompte. Pitu, gràcies.
Molt bé.
Gràcies. Tornem en 5 minuts.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.